Barcelona-Madrid en tren. 2 hores i 38 minuts per assaborir un bon llibre. Renfe.
Màrius Serra, tenim un llegit, un rellegit, un fullejat i una mica al telèfon. Matthew Tree, bon dia. Ara de seguida el saludem.
El tindrem.
Tenim 5 recomanacions del Matthew Tree per compartir amb els oients. Abans, el llegit d'avui.
Comencem amb el llegit. Aquestes 2 hores i 38 minuts del tren que ens anuncia el patrocinador donarien per invertir-les molt bé en una novel·la que il·lustrarà el seu propi autor cantant.
Amb aquest somriure, el món és teu, aquest món és teu.
Amb aquest somriure ens canta Jordi Boixadors, que és l'autor del llibre.
Sí, senyor, l'autor de la novel·la Àngels a l'andana, Jordi Boixadors, escriptor, novel·lista i cantautor també, que acaba de publicar a Columna una novel·la que ha escrit inicialment en francès. Ja explicarem per què. I l'ha traduït ell mateix del francès al català. És un 10, eh? És una novel·la realment... molt i molt recomanable, però és molt intensa, també molt mesurada. Hi ha un rerefons en el qual hi plana la mort per tot. Al darrere hi ha el debat de l'eutanàsia com a rerefons temàtic, però el gran encert és trobar dues veus que són dos éssers que estan inconscients i que seran els que ens explicaran la novel·la. Seran els protagonistes que ens portaran cap a un escenari en el qual no exclou el dolor, un escenari ple d'hospitals, ple de dolor, però també ple de joia, amb bona respiració assistida, amb ironia, amb humor. Una novel·la molt i molt recomanable, de la qual, si vols, després te'n dic les paraules.
Sí, ara fem una pausa a les notícies i seguim amb els llibres.
Amb aquest somriure...
Jordi Boixadors ens il·lustra el seu llibre Àngels a l'andana.
Sí, senyor. Estàvem parlant de... És una novel·la molt, molt especial. Com et deia, té la mort de rerefons i això pot tirar enrere algun lector, però, en canvi, jo penso que en Boixadors aquí ha aconseguit un equilibri gairebé perfecte. Els dos narradors de la novel·la són dues persones que estan en coma. Per tant, aquí, d'entrada, hi podria haver com una suspensió de la credulitat, perquè si ell està, diguem, sense consciència, com és que escriu una novel·la? Doncs d'això, des de l'altre costat de la muntanya que travessa el túnel on viuen, que és així com ells parlen, arriba el lector i troba la manera de parlar d'un tema moralment tan complex com el fet de l'eutanàsia, com el fet del sistema sanitari en el qual carrega els neulers a la família en un moment determinat per prendre unes decisions importants. Bé, és una novel·la molt recomanable, una novel·la que no exclou l'humor, en la qual es respira humanitat per tot arreu, que té grans moments i que alhora no exclou la llàgrima, també. Ara bé, Boixadors la va escriure en francès. Ah. I, a veure, aquí hi ha un fet que és remarcable perquè acaba marcant el terreny de joc de la novel·la. Parteix d'una experiència autobiogràfica. L'autor va perdre un germà i va estar son germà en coma durant molt de temps. Va viure allò que vol explicar i el fet d'escriure en una altra llengua, d'allunyar-se'n, sobretot perquè ell és competent en aquesta altra llengua, probablement li va, el va ajudar a prendre distància. Això es nota en la seva pròpia traducció al català, perquè hi ha aquesta mesura de la distància de parlar d'un tema que pot ser tan pastós, no?, i tan dolorós com sense caure en un sentimentalisme que no seria de rebut. És, jo crec, una gran sorpresa d'aquesta temporada que ara en setem, de tardor. La recomano a tothom, no ho patiu, acosteu-vos-hi, trobareu un terreny de joc que justifica per què val la pena escriure novel·les. Hi ha coses que només es poden explicar des de la ficció. Allò que de vegades deia Josep Pla, a partir dels 40 anys no llegiu novel·les, només llegiu. No és veritat. A l'àmbit de la ficció moltes vegades il·lumina territoris de la realitat que altrament serien difícils de dir. Àngels a l'andana, de Jordi Boixadors, una gran novel·la editada a Columna en català, traduïda del francès pel mateix autor.
4 L's amb aquests mots clau.
Eutanàsia, vida, mort, amor, ètica, hospitals i bon humor.
Som s'astronauta rimador, te rima i te setalla si fallen els motors.
Sentim Antònia Font.
Sí, aquest és per il·lustrar un gran autor, també, que ara fa 10 anys que va desaparèixer, que va morir prematurament, un escriptor de la meva generació, en Gabriel Galmés, que Quaderns Crema li acaba de treure tot un tast de la seva obra de cròniques i articles. Es diu Vull una estàtua eqüestre. Això són les cròniques de l'any 1990 al 2001, que ens va deixar, que va morir, amb un pròleg i selecció del David Castillo. Gabriel Galmés era el tercer mosqueter de l'escuderia de Vallcorba, darrere Quim Monzó i Sergi Pàmies. Va començar a publicar llibres de contes per fer amor i novel·les excel·lents a Quaderns Crema i, com dic, va desaparèixer ara fa 10 anys. En el decurs dels seus 15 anys, per entendre'ns, de carrera literària pública, va escriure molts articles i cròniques en diversos mitjans. Aquí estan recollits sobretot a partir d'un setmanari mallorquí que es diu Setmanari, però també del Diari de Barcelona, l'Avui i a El País. Són cròniques molt gamberres, molt divertides, de vegades destraleres, de vegades amb una ironia finíssima, que dibuixen el PP balear especialment, i en un moment com aquest de la història que ens toca viure, és molt contemporani. Rellegir-ho ara realment és fer gairebé un retrat, una radiografia dels anys 90 en un àmbit com les Balears, que després han generat tot aquest tipus de corrupció política que va esquitxar els seus dirigents. En Galmés no es callava mai res. Ell, que va fer de professor de FP en llocs tan surrealistes com Melilla, estava bastant curat d'espans, escrivia de vegades en un català riquíssim i de vegades en mallorcano, hi ha articles que són enxamporrejats, i realment és un llibre molt recomanable, molt divertit, però alhora molt crític i molt punyent. Vull una estàtua eqüestre. Cròniques de 1990-2001, de Gabriel Galmés, a Quaderns Crema.
No es clau.
Aquí tenim humor, també, sarcasme, crítica, sàtira, divagació i estocada, i Bukowski o Nabokov, que eren els autors que més li agradaven a en Biel. Podré
tornar enrere. Sopa de cabra.
Sí, avui estem una mica de revival, gairebé. Aquest és un dels diversos productes culturals que han sortit arran d'aquesta, diguem, revisitació dels concerts de Sopa de Cabra. Un llibre que es diu No vull canviar de pell. Ho edita Cusatània i és un recull fotogràfic per fans que ara han sortit de sota les pedres, coordinat per Roger Palà.
Matthew Tree, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Matthew Tree, que va néixer a Londres, que amb 26 anys es va traslladar a viure a Barcelona, des de fa 20 anys publica en català novel·les, contes, assajos sobre Catalunya, la cultura catalana, també articles de premsa. Les seves últimes novel·les són Barcelona, Catalunya, View from the Inside, publicat per Catalunya Press, o Com explicar aquest país als estrangers, publicat per Columna. I avui, que pensàvem de dir, potser el Matthew no està a punt de treure un llibre. És així? Ens confirmes la notícia?
Aviam, jo ara he acabat una novel·la que m'ha costat 6 anys de feina.
Ah.
I l'última notícia que tinc de la meva gent és que aquesta novel·la ja s'ha enviat a 5 de les editorials, diguem, més importants.
Ja, o sigui que estem a punt de tenir una novetat editorial teva.
Tant de bo. No ho sé segur, però tant de bo.
Però escrit en anglès, no, Matthew?
Aquest està escrit en anglès.
O sigui, sí, que ja t'hauràs de traduir perquè el teu públic català et pugui llegir.
Ah, exacte. Doncs justament hi ha una versió catalana emparolada amb Columna, precisament.
Doncs escolta'm, tindrem oportunitat de parlar d'aquest llibre, però avui, que encara no és una realitat per culpa de l'edició, que no de l'escriptor, que ja ha acabat la feina, volem saber quins són els teus gustos i, sobretot, quins vols compartir amb els oients. T'hem demanat 5 llibres, per molts dels teus col·legues 5 fa de mal dir, perquè home, posaríem molts més, diguéssim, però són recomanacions íntimes que volem que els nostres escriptors també comparteixin amb l'audiència. Amb què comencem?
Molt bé, doncs he triat sempre 5 llibres que no són ni actuals ni especialment coneguts.
Fantàstic.
Aviam, comencem amb un llibre, un clàssic català que acabo de descobrir, una meravella de llibre que encara m'ha deixat, diguem, embadalit, Camins de França, de Joan Puig i Ferreter. És de l'any 34, però és com una barreja de Saint-Sinicing a París i Londres del George Orwell, Tròpic de Càncer de Henry Miller i A la carretera de Jack Kerouac.
Carai.
Tot això barrejat i en català, i té lloc l'any 1903 a França, quan el Joan Puig i Ferreter va deixar tot enrere, diguem, i va viure com un rodamón, pidolant, robant, per sobreviure un parell d'anys a França. És un llibre extraordinari.
Certament, Puig i Ferreter va ser una personalitat torrencial, diguem, una gran escriptura, però és totalment desconegut, ara està totalment fora, i per tant és bo que aquest Camins de França, que és una de les seves obres més marcades, doncs sigui... L'has trobat en una edició actual, Matthew?
L'he trobat en l'edició del MOOC, les millors obres de la literatura catalana, publicat el 1982, i el vaig trobar per pura casualitat a una parada a Sant Antoni.
Doncs estem cada vegada malament més aquesta secció, perquè al final amb les cançons sí que passa, no? Diu, escolta'm, quines cançons escolta vostè? Recuperem llibres que no són, potser, molt actuals, però que sí que formen part del material sensible que mou els nostres escriptors. El segon, Matthew, quin és?
El segon és un llibre de Henry Miller, és un escriptor fetitxe, per dir-ho així, meu, però el llibre és Sexus, que és un dels seus llibres, jo diria, és el millor llibre que mai va escriure, dels 50 llargs que va publicar durant la seva vida, però és un llibre que es va malentendre, diguem, quan va sortir. El seu amic, el Lawrence Durrell, va intentar convèncer Henry Miller que el traiés de totes les llibreries, perquè deia que era una merda, era una cosa de mal gust, però, de fet, Sexus és una història d'amor amb tots els etziuts, que barreja, diguem, descripcions absolutament espirituals amb descripcions del tot escabroses. És una... Jo el trobo un llibre extraordinari, el millor de Henry Miller.
Forma part d'una trilogia, no?, amb Nexus, Plexus i Sexus, em sembla.
Sí, Sexus és el primer. I el més reeixit. Mm-hmm. I, diguem, Plexus va anar, diguem, perd l'atenció, i Nexus, Miller ni el va acabar, diguem. Mm-hmm.
Carai.
I sí, sí.
Anem pel tercer.
El tercer és... el títol és en anglès, és You Must Set Forth at Dawn, però està traduït al castellà aquest llibre amb el títol Patiràs a l'amanecer. I és de Wole Soyinka, el gran escriptor nigerià, mm-hmm. i és la segona part de les seves memòries. I un altre llibre... Primer de tot, està extraordinàriament ben escrit, una barreja de passió i ironia, una ironia finíssima que manté al llarg de tot el llibre, i dona una idea de com és ser africà a l'època postcolonial, vist per una persona que va viure un munt d'alts i baixos personalment com a protagonista a Nigèria i altres països africans.
Deixa'm que repeteixi el títol, perquè el teu castellà no és gaire ortodox, Matthew, i no hauran sentit Partiràs a l'amanecer, de Soyinka.
I el quart?
El quart és un llibre del Quim Monzó, també bastant oblidat avui en dia. El Dia del Senyor, que va sortir als anys 80, és el primer recull d'articles del Monzó, i jo diria que els he llegit tots, diguem, que potser aquests són els més vius, els més còmics, els més desinhibits, en certa manera, que hagi fet mai. Hi ha coses, hi ha experiments, hi ha molta broma, a mi és un llibre que encara m'agrada moltíssim, del Monzó.
Uh-huh. I que ens lliga amb el que avui hem recomanat d'en Galmés, sí, perquè és d'aquella època, són anteriors, és veritat que allà va encetar una cosa inèdita per molts autors en seguit després, que és republicar els articles en format de llibres, cosa que el Monzó ha continuat fent fins a l'actualitat.
Matthew, amb què acabem?
Justament, l'últim és un llibre que no existeix ni en català ni en castellà, i de fet, si l'explico, és per reivindicar una
edició.
Tradició. És un llibre que es diu 1982 Janine, és a dir, Janine, que és el nom d'una dona, 1982, és de l'escriptor escocès Alistair Gray, que ha estat traduït al castellà alguna vegada, però té molts pocs llibres disponibles en castellà, i en català cap. I 1982 Janine és, per a mi també és el seu millor llibre, millor potser fins i tot que l'Anarch, que és el gran clàssic que va encetar, diguem, el renaixement de la literatura escocesa a finals del segle XX. I és sobre un escocès, la seva feina és un instal·lador de sistemes de seguretat, s'emborratxa tot sol en un hotel per a viatjants i recorda el seu passat, evoca les seves fantasies sexuals, converses que ha tingut amb molta gent i acaba tenint una mena de crisi nerviosa ja dins l'habitació. I és com va dir un dels lectors del llibre, és un viatge molt creïble pel cervell d'una persona inventada. És un llibre realment excepcional i no entenc perquè no s'hagi traduït, perquè es tradueixen moltes coses que potser no són...
No valen tant la pena, no?
Ah, això mateix.
Fem una crida, doncs, a veure si això, si la teva recomanació serveix perquè algú s'animi.
Matthew, t'agraïm moltíssim que hagis participat del joc, que ens hagis posat en comú part del teu món íntim, i t'esperem quan aquesta novel·la, que té títol ja, o no? O no es pot dir?
No es pot dir, està ara amb 5 editorials.
Molt bé, molt bé, doncs no diem res. Però quan estigui a punt de sortir, si tens a bé venir, t'esperem.
Fantàstic.
Un petó.
A reveure.
Gràcies.
A reveure, merci.
Fins la setmana que ve, Màrius.
Adéu, adéu.
Obrim el Pantalles Domèstiques.